El Planeta, amb Andreu Gruber
i Dolors Sallés.
Un programa en el que dediquem uns minuts a reflexionar,
informar i donar petits consells
sobre aquelles coses que afecten la salut del nostre planeta.
No us el perdeu!
Bon dia i benvinguts a aquest programa. Aquest és el segon programa de l'any 2014 i el volem començar facilitant-vos informació sobre el treball que està duent a terme l'associació Prioritat. En aquest mateix programa ja hem donat informació sobre l'associació Prioritat, que prepara la candidatura de la comarca del Priorat per tal de que sigui declarada Paisatge Cultural Patrimoni Mundial per part de la UNESCO i concretament com a Paisatge Cultural Agrari de Muntanya Mediterrània.
Amb la declaració de la UNESCO volem garantir la identificació, la preservació, la conservació i la promoció d'aquest patrimoni comú. Perquè aquesta candidatura, segons Prioritat, hi ha moltes raons. La primera és que ens estimem el Priorat, però n'hi ha una altra de molt important, el desenvolupament econòmic de la comarca, el nostre futur i, sobretot, el dels nostres fills.
Per saber com està el procés d'aquesta candidatura, parlarem amb Roser Vernet, coordinadora de l'entitat.
Bon dia, Roser.
Bon dia.
En quin moment es troba el procés de presentació de la candidatura?
Bé, durant el 2013 s'ha avançat força. De fet, comparativament s'ha avançat més en un any que en tots els anys que portem treballant, que vam començar el 2007 amb la creació de l'entitat de Prioritat, i el 2013 es va aconseguir, primer que tot, que el Departament de Cultura es fes seu el dossier que li van presentar, que l'aprovés, que el triés entre els que tenia damunt de la taula com a candidatura catalana per presentar a Madrid, que el presentés al govern de la Generalitat, que també se'l va fer seu, i que després, el mes d'abril, la Generalitat el portés el dossier a Madrid. Després, al mes d'octubre, vam anar a Madrid a defensar la idoneïtat, diguéssim, de la candidatura davant del grup de treball del Consejo del Patrimonio Histórico, que és l'organisme que, entre totes les candidatures que presenten les diferents comunitats autònomes, tria les que inclourà el que se'n diu la llista indicativa de l'Estat. Aquesta llista la tenen tots els estats que formen part de la Convenció del Patrimoni Mundial, i amb el vistiplau de la UNESCO, que es revisa aquesta llista, són els candidats que podran ser presentats a la UNESCO. Per estar com a candidat a la UNESCO has d'haver passat un any a la llista indicativa del teu estat particular. Des del mes de novembre de l'any passat, la llista del Priorat ja està amb aquesta, de la candidatura del Priorat, perdó, ja està en aquesta llista indicativa.
Molt bé, no?
És a dir, que aquí hem d'estar un any i durant aquest any tenim molta feina. Però vaja, hem aconseguit dos passos molt importants.
I se sap quants n'hi ha en aquesta llista? Quants
sí, aquesta llista em sembla que hi ha unes 45 candidatures, però són molt diverses, eh? Vull dir, la llista del Patrimoni Mundial té el que se'n diuen els béns, doncs poden ser tipus monumental, com ara les catedrals, les piràmides d'Egipte, el Taj Mahal, poden ser després espais naturals, com ara no me'n sortirà cap, però vull dir tipus les selves d'aquestes brutals, i poden ser, després també poden ser conjunts, el que en diuen béns seriats, que no és una cosa sola, sinó que és un conjunt. Per exemple, és patrimoni de la humanitat, les pintures rupestres de l'art mediterrani. És a dir, que són de diferents països, i entre les quals hi ha pintures rupestres que estan al Priorat, a la banda de Montsant i Prades. És a dir, que aquesta cosa en concreta ja ho és patrimoni de la humanitat. I, per tant, hi ha de moltes menes. I llavors hi ha els paisatges culturals, que és una categoria específica, que no n'hi ha tants com això, perquè és una categoria que és relativament nova. Llavors, dins de la llista del patrimoni, de la llista indicativa espanyola, de paisatges culturals n'hi ha alguns que estan que estan, diguéssim, que estaríem competint amb ells. Sí, això sí.
De la resta de l'Estat,
sí.
No d'aquí a Catalunya.
No, d'aquí a Catalunya no n'hi ha cap, és el primer paisatge cultural. De fet, una de les últimes inscripcions com a paisatge cultural va ser el paisatge cultural de la Serra de Tramuntana, de Mallorca, ara fa un parell d'anys. I després també és paisatge cultural que també està reconegut, el del Palmerar d'Elx, tot i que aquest és mixte. O sigui, és el paisatge cultural de les palmeres que estan allà a Elx. I enguany Espanya presenta el paisatge de la vinya del Rioja, que és un altre paisatge cultural.
Sí, sí. I quants només n'escollen un de cada categoria?
Dos. O sigui, cada estat pot presentar... Això va canviant en funció del que hi ha i del que sobra i del que fa falta dins de la llista del Patrimoni Mundial. Perquè la llista del Patrimoni Mundial és com una mena de trencaclosques, que el que es tracta és d'anar omplint els forats que encara no estan representats. D'aquí ve l'oportunitat o no oportunitat de segons quines candidatures. Per exemple, paral·lelament a la nostra, a Catalunya es presentava la candidatura de la Portalada de Ripoll. I la Portalada de Ripoll és una portalada que realment segur que té els mèrits necessaris per a ser Patrimoni de la Humanitat. Però oportunament ara és complicat, perquè de portalades, de catedrals, de monuments gòtics, romànics i barrocs n'hi ha un munt. Per tant, clar, això també, i la majoria estan a Europa, i estan a Itàlia i estan a Espanya. Per tant, això és una qüestió també d'equilibris. Ara com ara, els estats poden presentar dos béns cada any, i un dels quals ha de ser paisatge cultural. Per tant, aquí tenim una... Això és una bona notícia, que també hi haurà competència, evidentment, competència en el bon sentit de la paraula.
I creus que pot tenir alguna repercussió en aquesta proposta la picabaralla que hi ha actualment entre la Generalitat i el govern central? O...
Això no m'ho hauries de preguntar a mi, perquè clar... No estic amb aquests intríngules ni ganes. No ho sabem. Realment, nosaltres el que no podem fer és supeditar-nos amb això, no? Nosaltres l'únic que podem fer és el que hem fet fins ara, que és que la nostra candidatura, des del punt de vista tècnic i de convenciment, sigui la millor possible. Perquè, com amb altres coses ens passa el priorat, només podem competir amb això. Amb altres coses no podem competir. No. Per tant, ni ens ho hem de proposar. Per tant, la nostra candidatura l'han de triar perquè de les que tinguin damunt de la taula sigui la millor. I la que tingui més possibilitats de reeixir perquè sigui la millor. Per tant, hem de fer la feina al marge d'això. Després passarà el que passarà, però això ja no depèn de nosaltres. Per tant...
Sí, després, quan ha passat ja aquest any, suposadament, doncs Espanya presenta aquest projecte, llavors quin tràmit...
O no.
Suposem que el presenti.
Ah, sí, amb el supòsit que...
Jo, suposem que el presenti.
Sí, a la tardor que ve...
Exacte. Aleshores, ha d'anar a competir amb altres projectes d'arreu del món o d'Europa?
Sí, però... No és ben bé una competència, no és que si nosaltres entrem no entra un altre. Vull dir, aquí fem aquest supòsit que la tardor de l'any que ve, bueno, d'enguany, del 2014, l'Estat decideix que, ja fa un any que som allà, que de tots el que té damunt de la taula agafa el priorat i el presenta a la UNESCO. Això vol dir que el priorat el presentaria a la UNESCO el gener del 2015. I a la tardor ho decideixen, i al gener és quan hi ha les entrades de les candidatures de cada estat a la UNESCO. I llavors, els inspectors de la UNESCO, que són membres de dues entitats que donen suport a la UNESCO, són dos menes d'ONGs internacionals, que són ICOMOS, que no sé què vol dir les cicles, perquè deu ser en anglès, tampoc no... I ICOMOS, que és la que s'ocupa dels béns culturals, i la UICN, que s'ocupa dels béns naturals. En el nostre cas vindrien els dos inspectors, perquè clar, els paisatges culturals tenen una mica les dos components. No? Llavors ells venen aquí, un cop han vist el dossier, s'estudien el dossier, venen a comprovar que el que expliquem és de bo. I a fer això, a inspeccionar una mica sobre el terreny la veracitat i la vàlua del que estem proposant. Per tant, això seria el 2015. I llavors la convenció del Patrimoni Mundial es reuneix un cop a l'any. Acostuma a ser cap al juny, juliol, i és allà on s'inscriuen les llistes, els nous béns a la llista. És a dir, que en el millor dels casos, a la tardor ens tria l'estat espanyol, el 2015 ens inspeccionen, i el 2016, el juny del 2016 o el juliol de la primavera del 2016, ens inscriurien. Això si tot va bé i tot va ràpid. Això és el més ràpid que pot anar.
I, però també pots estar 2 anys o 3 en la llista de l'estat espanyol i sense que passi res. Vull dir, allà està com a l'espera...
Sí, a l'espera que considerin que és el moment de portar-la.
I el projecte definitiu s'ha d'entregar passat aquest any?
No,
o s'ha d'entregar quan es presenta a la UNESCO?
No, el projecte definitiu, nosaltres ens proposem tindre la llista aquesta tardor. Perquè l'Estat ha de presentar a la UNESCO el dossier definitiu. Això no vol dir que després, amb les inspeccions de la UNESCO o amb la lectura del dossier de la UNESCO, ells no et facin remarques de dir això estaria bé que ho reforcessi o això aquí falta una mica més de no sé què, de cara a tornar-ho a que l'informe que ells facin definitivament a la UNESCO sigui... Perquè clar, llavors ells el que fan... és fer un informe a la UNESCO, ells diuen aquesta candidatura reuneix els requisits que la UNESCO marca, que és demostrar que tenim un valor universal excepcional, que tenim un valor d'autenticitat i d'integritat, que això són uns conceptes una mica... no són estrambòtics, però quan tu diuen, primer penses, vale, però després, quan te mires candidatures i tot el que representa, és una mica... complicat a vegades d'entendre-ho. Llavors, ells fan aquest informe i diuen com que reuneix aquestes característiques, nosaltres aconsellem que sigui inclosa o desaconsellem que sigui inclosa. Llavors, o recomanem a l'Estat que el retiri aquesta candidatura, que se la torni a mirar i la tornarà a presentar un altre dia. O que la retiri i que no hi tornin. Vull dir, de tota manera, els informes d'ICOMOS no són vinculants. Tenen molt pes... però, i sobretot si són categòricament negatius, llavors tenen molt pes, però no són al 100% vinculants. Tot és com una mena de...
Aleshores, ara en aquests moments, prioritat, la feina que està fent actualment és ja anar elaborant aquest projecte definitiu?
Sí, bueno, de fet això ja fa temps que ho vam començar, perquè com vam fer el dossier per la Generalitat primer i després pel Ministeri, que de fet és el mateix però traduït i adaptat, de fet ja treballàvem nosaltres quan vam començar a treballar el dossier ja ho vam fer seguint el guió que marca la UNESCO perquè així ja tota la feina que fèiem ja era una feina que després ja ens servia. El que passa que ara, per exemple, a Barcelona, diguéssim, a la Generalitat i a Madrid han presentat uns dossiers que deuen tindre unes 80 pàgines entre imatges, mapes i tot, i el de la UNESCO, per fer-nos una idea, n'ha de tindre 400. Després, clar, això s'ha de completar, per tant, s'han de fer tots els àmbits, s'ha de traduir en una de les llengües oficials de la UNESCO, que són francès o anglès, i això a nosaltres ens han marcat el calendari de tindre-ho acabat pel setembre, finals de setembre. I farem el que convingui per fer-ho, però hi ha una fenyada de nassos.
Molta feina.
Molta.
I creus que la població prioratina està prou assabentada del que s'està fent en aquest sentit per la candidatura? I...
Malauradament, voldria dir que sí, però penso que no seria honesta si digués que penso que està prou assabentada. Mai no està prou assabentada. Nosaltres hem fet xerrades a molts pobles, en continuarem fent, però costa d'arribar als llocs, no serà, vull dir, la difusió la intentem multiplicar, però són poca gent també a l'hora d'anar a fer bolos pels pobles. Després passa a vegades que vas als pobles, convoques una xerrada i ve qui ve, i no pots obligar la gent a anar als llocs perquè els expliquin les coses, però seria interessant perquè després la gent quan parli i quan opini tingui coneixement de causa, perquè a vegades, sense voler, opinem de coses que no coneixem prou i podem dir coses errònies, no? I és una llàstima. Nosaltres ara, enguany, una de les coses que volem fer, que vam començar per la Fira de Sant Andreu, un format nou, que seria fer una mena de vermuts tertúlia, més que no pas una xerrada formal, organitzar això com un vermut amb tertúlia, de dir tot allò que voldria saber les preguntes, les pors, les llegendes urbanes, fins i tot, que hi ha sobre el tema de la candidatura, parlem-ne. I ara estem intentant, hi ha un grup de gent, que, perquè aquí tot ho fem com podem i amb la gent que s'ofereix a fer coses, no? Perquè el que dèiem, som pocs, perquè la comarca són pocs. Hi ha una gent que està fent un llistat, un calendari de les festes majors i de les segones festes majors dels pobles, que potser són les que no estan tan plenes d'activitats, són més per la gent del poble a vegades, i a partir d'aquest llistat de festes majors segones i un llistat de gent i de socis dels diferents pobles, intentar fer un calendari d'aquestes tertúlies vermut o tertúlia berenar o resopó, el que sigui, no? Per mirar tirar-ho endavant.
Sí, sí.
Després també una altra cosa que volem fer és organitzar xerrades pels regidors dels ajuntaments, començant pels ajuntaments que són socis de prioritat, que ara són uns 14, vull dir que van augmentant, perquè pensem també que són persones que han de conèixer de primera mà i a fons el que és això, el que representa i el que no representa. Perquè són ells també que després ho han de canalitzar de cara als seus municipis.
Clar, seria molt interessant, no?, la implicació de tots els ajuntaments per també transmetre el projecte a la població.
Per això, vull dir, aquests vermuts d'Artúlia, o digue-li com vulguis, ho volem fer amb col·laboració dels ajuntaments respectius i de les entitats del poble. Vull dir, perquè és una manera també d'assegurar que si ho fas vull dir, implicant aquests col·lectius, tant institucionals com ciutadans, que et vingui més gent.
Sí.
Per tant, ara és la feina de preparar-ho, però potser després el resultat pot ser més interessant.
Igual també se lo agafaria més com seu la gent si veu que el propi ajuntament també està darrere del projecte.
Sí, no? Sí.
Segurament, no?
Parlant també de paisatge, tenim aprovada la Carta del Paisatge. Ens podries donar informació sobre la comissió de seguiment d'aquesta carta?
Sí, això és un altre, és un tema que de fet és un tema que és paral·lel i convergent alhora, vull dir que es troben aquests dos projectes, no? Perquè són la cara i la creu de la mateixa moneda, en el fons. La Carta del Paisatge, com ja sabeu, es va aprovar formalment a la tardor del 2012 i ara, el novembre va ser, o desembre, ja no me'n recordo, passat, es va constituir la comissió de seguiment. La comissió de seguiment és allò que se'n diu ara el desplegament de la Carta del Paisatge. Aquesta comissió de seguiment l'integren representants de totes les administracions i entitats signants dels acords de la Carta del Paisatge, signants d'allò que se'n diu del primer nivell, és a dir, els que han signat el conjunt de la Carta. Perquè llavors hi ha entitats que han signat algun compromís, perquè no tenen cap mena de relació massa directa amb els temes de paisatge, però que s'han compromès, com per exemple la gent del món de l'ensenyament i altres d'altres àmbits, no? Llavors, aquesta comissió de seguiment també després s'està formant ja la comissió tècnica, que és la que ha d'executar el que la comissió de seguiment acordi que s'ha de fer. La comissió de seguiment és la que marca potser una mica les línies estratègiques i que dona els encàrrecs que la comissió tècnica, formada per tècnics, ha d'executar. No? Paral·lelament amb aquestes dues comissions, se n'ha creat una altra, que a vegades sembla que siguem el reina de les comissions, però bueno, té el seu sentit, que de fet està també integrada a la comissió tècnica, en part, que la formen el Consell Comarcal, la Diputació de Tarragona i Prioritat. I aquesta, en concret, que seria com una subcomissió, treballa específicament el tema de la candidatura. Perquè hem aconseguit que la Diputació s'impliqui també de valent i perquè la implicació de la Diputació és important des del punt de vista polític i també des del punt de vista econòmic, perquè deixem-nos d'històries, fer això, doncs la gent hi dedica hores, hi ha feina, vull dir, la gent que està fent el dossier de candidatura fins ara estan tothom treballant per no res, però aquesta gent han de cobrar perquè estan treballant, estan fent una feina i l'han de poder fer d'una manera digna. I nosaltres, si els hi exigim una dedicació, els hi hem de remunerar, perquè si no aquí ja, mai no cobraran el que si haguéssim decidit llogar una empresa externa i dir-los, senyors, feu-vos un dossier, que això és el que fa la majoria de gent, doncs vos hauria costat 10 vegades més, hauria sigut més ràpid, però no hauria implicat la gent del territori, que és el que nosaltres volem.
Ah, jo penso que la gent que ho està fent ho està vivint, no és...
Home, tu ho saps bé perquè tens una filla que ja està, o sigui que t'ho deu explicar.
Per això et dic que ho està vivint i disfruten fent-ho, sí. No? Que no és allò fred d'una persona
no,
que ve de
que
fora i fa...
Jo crec que és important perquè un dels objectius d'aquest procés, que és arribar a estar a la llista del Patrimoni Mundial, però si no hi arribem tampoc no passa res. Durant el camí haurem... Sobretot el que haurem fet és començar per conèixer nosaltres mateixos el que tenim. Primer ho coneixerem, després ho reconeixerem nosaltres mateixos i després demanarem que ens ho reconeguin els altres. Però si no comencem, si no ho fem amb aquesta gradació, estarem muntant coses artificioses i per tant no ens interessa. L'important és, encara que sigui més lent, és avançar per aquí.
Molt bé. I teniu algunes actuacions previstes en aquest àmbit de la Carta de Passatge? Hi ha algun, diguem-ne, de les comissions? Com es plasmarà això en quant a lo pràctic? En...
Bé, això encara és una mica aviat, potser, per jo no et puc avançar gran cosa. El que sí que és important de posar damunt de la taula és que la Carta del Paisatge i les comissions i tot això, el que, en el fons, el que està fent és sentant les bases del que ha de ser el sistema de gestió d'aquest territori, perquè la UNESCO, a part d'un dossier acadèmic molt lluït, també et demana un pla de gestió que per ell sigui la garantia de que allò que diu que tu dius que tens, aquests valors continuaran existint. És a dir, tu gestionaràs aquest territori d'una manera adequada. I això, clar, la Carta del Paisatge és l'embrió d'això. Sobretot perquè el que li interessa a la UNESCO és que sigui un sistema de gestió compartit entre el públic i el privat. Sí. Per tant, s'han d'establir consensos entre tots els elements, els agents que tenen relació amb aquest tema.
Vale.
I això doncs, ha d'anar... El que passa que és la primera Carta del Paisatge que es desplega amb aquest nivell. I nosaltres som els primers d'una candidatura que ho fem des de baix i ens posem a inventar-nos un sistema de gestió. Per tant, som, per una banda, novatos, amb moltes ganes, però és tot un procés que és complex, però que a la vegada és molt engrescador.
No, és un repte molt interessant.
Bé. Sí, sí.
Bé, Roser, et donem les gràcies per haver donat tota aquesta informació, donar a conèixer què està fent prioritat, com està tot el projecte de la candidatura i també el de la Carta del Paisatge. Penso que els prioratins hem de ser conscients del que tenim i ens hem d'anar informant de com van les coses. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres gràcies. Donem per acabat ja aquest programa del Planeta i donem pas al programa L'Art d'Educar. La Dolors,
l'Andreu
i el Jordi Borja, que ens ha fet de tècnic. Us desitgem un bon cap de setmana.
Adéu.